En tot cas, aquest llibre ja és a la panera. Llavors tenim Via morta, val? D'Assumpta Montella. Val? Sí, sí, llibre sí, també sí, que val molt la pena. I El confident del nostre estimat col·laborador, Xavier Álvarez, de l'editorial Rosa dels Vents. És que valen tant la pena tots.
Sí, 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 sí.
Sincerament. I ara
però, clar, els oients diran... Bueno. Una panera amb llibres. Està
sí,
bé, no?
Està guai, però...
Doncs no només hi ha panera amb llibres, perquè també hi ha, Andreu González, teatre.
Sí, mira, aquestes festes sorprèn els teus amb un abonament del Lliure. Podran venir a veure Yerma de García Lorca, amb Maria Arbàs de protagonista, Casares Camús, una història d'amor amb Rosa Renom i Jordi Buixaderes, Ifigènia d'Eurípides, amb Emma Vilarassau i Pere Arquilloé, Macbeth, de Shakespeare, amb Ernest Villegas i Laia Marull, i molts més espectacles per escollir. I si no us toca aquest abonament per dues persones i per dues entrades al Teatre Lliure, podeu trobar-ne més al web. Després, també tenim, perquè el teatre no s'acaba aquí, no. I és que, per cortesia del grup Focus, us convidem també amb dues entrades dobles per anar a veure l'obra de teatre Els Conqueridors al Teatre Goya, per anar-hi l'11 de gener a les 8 del vespre. Mm-hmm. Després, també tenim quatre entrades...
Perdona, encara més.
Sí, sí,
sí, encara, sí encara més. També tenim quatre entrades per l'obra dels Pastorets de la Palma de Cervelló, els dies que es faci funció, que pot ser el 25 de desembre a les 8 de la tarda, el 30 de desembre a les 7 de la tarda, el 7 de gener a les 6 i el 14 de gener a les 6 de la tarda, i per si no fos poc, també tenim dos entrades per l'espectacle de bombolles de Pep Bou, el 7 de gener a les 12:15 al Poble Espanyol.
Mm-hmm. És que... Perdona,
és insoportable, tantíssima cultura.
O sigui... És una borrada. Llibres, entrades pel teatre i Rafa...
És que, clar,
això que ve...
Deixes, o sigui, tot és meravellós, però això no us espereu, perquè és una panera cultural, i aquí la cultura és, atenció, l'aire. Barcelona des de l'aire. Aquí tenim el helicòpter, dos passis pel Barcelona City Tour panoràmico per cortesia de Coptering, no? Coptering, d'uns 20 minuts de duració, dos passes. És a dir, tu aniràs a on està, on tenen ells l'helicòpter, sí, pujaràs allà, acompanyat, i podràs fer un tour de 20 minuts pel cel de Barcelona.
Que xulo, eh?
O sigui, jo crec que això, aquí quan vam dir això ho incluirem, sí, tothom sí, vam sí. dir, com? És fantàstic, és meravellós. Tota la resta, evidentment, és cultura en estat pur, però aquí hi ha una mica també d'aventura.
Clar, ara la gent pot dir, clar, a mi em pot tocar un llibre o una entrada o aquest
no.
vol amb helicòpter.
No. Pack complet.
No. Pack complet.
Et toca tot.
A un oient. Com participar-hi amb tot plegat? Doncs a través d'Instagram. A través d'Instagram, només cal que seguiu el compte d'Instagram, que és @lacaravanaestel.
Sí.
Feu un m'agrada a la publicació del sorteig, que ja la tenim en marxa, i escriure en els comentaris amb quines dues persones compartiries una panera, a part de deixar els comentaris que vulguis, eh? Com més comentaris deixis, més possibilitats tens de que et toqui.
Facilíssim.
Tens de temps per participar-hi fins al 19 de desembre. El proper dimarts 19 de desembre ens comunicarem amb el guanyador a través d'aquest post. El premi, això sí, s'haurà de recollir a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc, número 67, amb horaris de recollida de 7 del matí a 7 del vespre. I podrà ser el dimecres 20 de desembre, el dijous 21 de desembre o el divendres 22 de desembre. Tots aquests premis que poden ser teus,
sí.
Perquè ha arribat la grossa a la caravana de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com les potes de pop Cuiteroski, amb la segona unitat al 50% a 4,47 €. Capravo, el Nadal que enamora.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge, la Marató de 3CAT.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-6096.
Doncs ja sabeu que alguns divendres en aquest programa volem saber més sobre el món de les herències i és per això que ens acompanya ni més ni menys que María Elba Rojas, del Bufete Rojas a Herències i Testamentos. Avui volem parlar de les mesures de protecció. No a tothom, no. De les persones amb alguna malaltia, amb una malaltia psíquica. María Elba Rojas, què tal?
Hola, bon dia.
Gràcies
bon
per ser amb nosaltres de nou. María Elba, què podem fer si tenim un familiar que depèn de nosaltres, jo què sé, per exemple, amb un Alzheimer, que és una malaltia comuna, amb una demència senil?
Sí.
¿Podem fer testament en favor d'ells?
Bueno, vamos a ver. Primero lo que tenemos que hacer es cuidarlos, eso está claro, ¿no? El problema se nos presenta cuando no damos abasto, estamos desbordados y queremos contratar a alguien para que nos ayude a cuidar a esa persona que ya está muy mal y no se le puede perder de vista ni un momento. Y ahí es donde viene el problema y las consultas en los despachos. Estas personas van al banco, no aparecen como cotitular con su madre o su padre, que suelen ser las personas, digamos, es el vínculo más estricto del que los hijos se ocupan de los padres. Claro. Y evidentemente en el banco no puede disponer del dinero de la madre, eso es imposible. Salvo que tengan una cuenta en la que esté autorizado o sea un titular, digamos, cotitular de la cuenta.
Mira,
pero no
ejemplo,
siempre es así, ¿eh?
Por ejemplo, María Elba, ¿podemos disponer de su saldo bancario?
No podemos, salvo que estemos ahí como cotitular.
¿Podríamos venderle su vivienda para ingresarla en una residencia, por ejemplo?
Tampoco
esta
podemos.
¿Tampoco,
si es que viene al despacho, mire, hemos ido al notario, queremos vender y el notario ha dicho no puede esta señora vender porque no entiende lo que está haciendo.
Entonces, ¿qué medidas sí podríamos adoptar?
Entonces, cuando ya estamos en una situación extrema, cuando ya viene al despacho que tiene a la madre o al padre con Alzheimer y que no puede firmar ningún documento, no tenemos más remedio que acudir al auxilio de los tribunales y decir al juez que tenemos este problema y que esta persona, pues le tenemos que designar un tutor, o sea, ahora han cambiado las palabras, pero bueno, para que la gente entienda, le tenemos que designar a alguien que le ayude para moverse en el mundo jurídico. Y este procedimiento judicial, pues la verdad, es bastante caro y sobre todo bastante lento. Lento, porque podemos estar hablando de 2 años para que se haga una respuesta del juzgado, ¿eh?
Entiendo que hablamos de una incapacidad judicial o jurídica.
Exactamente, una incapacitación judicial. Correcto.
¿Todos los enfermos deben ser incapacitados judicialmente?
Esa es la historia, que no hace falta llevar a la familia, al padre, a madre o a la persona que nosotros estamos tutelando, no hace falta que le llevemos al juzgado para que el juez le designe un asistente jurídico. No hace falta. Si hemos sido previsores, es decir, la persona que se enferma a nivel mental, que ya no puede manifestar su voluntad, esta persona tiene la opción, mientras su cabeza está en buenas condiciones, de hacer un poder en previsión de que pierda la capacidad de obrar, o sea, de que tenga una enfermedad que no la deje firmar ningún tipo de documentos. Si estás sano, puedes hacer este documento ante notario.
¿Quién puede otorgar, María Elba, este tipo de poder?
Para otorgarlo, primero hay que ser mayor de 18 años y segundo, hay que estar en plenas condiciones mentales. Si ya estás mal, el notario no te va a dejar firmar el documento, ¿eh?
Un poder que nos dará exactamente qué.
Este poder, la gran diferencia de este poder con un poder general, el poder general, si a mí me otorga mi marido un poder general para amplísimo, por ejemplo, para vender, yo voy ahora mismo y le vendo alguna de sus propiedades. No, este no es el tipo de poder que estamos hablando. Es un poder en previsión de que mi mente no funcione, solo en previsión. Por eso se llama poder preventivo. Y solo se pone en funcionamiento este poder, solo lo puedes usar si hay algún médico especialista de enfermedades mentales que diga que tu mente no funciona. Por tanto, con ese documento notarial, más un documento médico que diga que esa persona no está en condiciones, no tiene capacidad de obrar, no está en condiciones de firmar nada, es cuando ese poder podemos ya usarlo, no antes, ¿eh?
Claro. Entonces, ¿a favor de quién se suele otorgar este tipo de poderes?
Se otorga siempre a personas de muchísima confianza. Habitualmente es un cónyuge a otro o a favor de los hijos. Y en algunos casos, que hay mucha gente que no tiene familia, pues a favor de un amigo de confianza, porque es que hay que tener plena confianza a la persona que le vamos a otorgar ese poder, porque le vamos a dejar carta blanca.
Claro. Una vez sabemos a quién podemos otorgar ese poder, ahora viene una de las preguntas complicadas que María Alba siempre nos responde con más sencillez de la espada, como siempre. Si cambias de idea,
ningún problema, porque podemos, mientras nuestra mente está funcionando, podemos cambiar el poder cuando queramos. Igual que los testamentos, los poderes también los podemos cambiar cuando queramos. Y solo hay que tener en cuenta que únicamente vale el último.
¿Es modificable, por lo tanto, siempre?
Sí, siempre es modificable, sí.
Y antes me lo decías, ¿eh? Me decías, no es lo mismo que un poder general. ¿Exactamente por qué?
Porque no sirve este poder para nada hasta que no haya algún médico que diga que tu mente no funciona. Porque mientras tu mente funcione, este poder no se pone en funcionamiento. Salvo que hayas hecho en un mismo documento notarial, en un mismo poder, digas que quieres que sea un poder general para que se ponga en marcha inmediatamente y además que sirva para el caso de que pierdas tu capacidad de obrar. O sea, en un documento podemos hacer los dos poderes, pero habitualmente lo aconsejable es hacer el poder preventivo. Es decir, si me pasa algo, aquí tienes carta blanca, pero mientras mi mente esté sana, yo no quiero que tú hagas nada.
En definitiva, María Alba, no sé si ¿este es un tipo de protección que conocemos suficiente?
Es bastante desconocido. De hecho, cuando las personas vienen al despacho para que le ayudemos a diseñar su testamento, yo les hablo de este documento y se quedan muy sorprendidos. O sea, todo el mundo debería tener un poder preventivo, porque yo salgo aquí a la calle, me atropellan y ya mi cabeza deja de funcionar, voy a dejar la economía de mi familia bloqueada, porque yo personalmente tengo todas medias con mi marido no va a poder hacer nada si no le doy yo la firma. O sea, claro, no hace falta tener ya Alzheimer, tener demencia. Eso todo el mundo debería tener este poder, porque nunca sabemos si podemos necesitarlo. Y el coste no es muy alto en relación a un procedimiento judicial, que te puedes ir a 3.000 euros el procedimiento judicial, ¿eh?
Claro,
o sea,
claro,
es muy aconsejable que todo el mundo tenga este documento.
Me hace gracia por eso, porque me decías, no es bastante conocido, pero sí es bastante demandado.
Cuando la gente lo conoce, enseguida dice, sí, por favor, firmemos también este documento. Claro que sí. Sí, sí.
María Alba Rojas, que la podeu trucar, com sempre, al Bufete Rojas, Herències i Testamentos, al 93-246-60-96, repeteixo, 93-246-60-96. La trobareu al carrer Casp número 37 de Barcelona o al seu web www.bufeterojas.es, www.bufeterojas.es, i ens donarà, com sempre, meravellosos consells com els que ens dona algunes setmanes aquí a Ràdio Estel i a la Caravana. María Alba, como siempre, un placer.
Que vaya y buen Nadal.
Y buen Nadal, que vaya muy bien.
Adiós.
Radio Estel. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com. Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93 409 27 70. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
17 minuts que passen de les 10 del matí. Nosaltres, com sempre i com cada setmana, que saludem Carme Munté. Què tal, Carme? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Perquè volem saber, com sempre, què ens espera aquesta setmana al Setmanari de Catalunya Cristiana.
Moltes gràcies per l'interès. I ara venim a presentar els continguts més destacats del Catalunya Cristiana.
Vinga.
De fet, aquesta setmana parlem d'una qüestió que preocupa moltíssim, que és el malestar emocional, el tema de la salut mental, i molt relacionat amb els joves de de 25 anys. Sabem que les consultes als metges s'han disparat. Segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 2021 se'n van comptabilitzar més de 380.000. Aquesta situació ha fet que la salut mental dels joves sigui en l'actualitat un dels grans desafiaments de la nostra societat, un autèntic repte que, com diuen els experts, només es pot solucionar si tots hi col·laborem. De fet, una de les persones que ha analitzat l'arrel d'aquesta problemàtica és Marc Dangerfield, director de l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer de la URL.
I en arribar a un moment que sempre és molt exigent, com l'adolescència, i un moment de canvi, un moment apassionant, però també un moment molt exigent pel jove i per tots els canvis que es produeixen a tots els nivells, no? És un moment de risc. Precisament l'adolescència és el moment de la vida on apareixen la major part dels trastorns mentals, que no vol dir que apareguin del no-res, perquè precisament el que podem fer i el que fem sempre quan fem una valoració de cada jove que atenem i de l'entorn familiar, podem detectar elements en el procés de desenvolupament que ja podem començar a identificar com a factors de risc, i que en el moment d'arribar a l'adolescència poden acabar eclosionant amb un trastorn mental.
Interessantíssim el que deia.
Cal dir que aquest reportatge l'ha fet el nostre company, el Macià Grau Puig, i un dels detonants d'aquesta problemàtica, evidentment, va ser la pandèmia. S'hi posa molt l'accent perquè s'ha notat aquest augment des d'aleshores, des de la pandèmia de la Covid, que va aïllar els adolescents i els va deixar a les mans de les xarxes socials. Ho hem viscut, tots els que teníem fills adolescents en aquell moment, no? Com es va aturar de cop i volta ells, que són éssers relacionals, podem dir així, com es van quedar tancats a casa.
Socials i després diem de les xarxes socials, i sou menys del que esperàvem tots.
Sí, sí. I llavors això, evidentment, ha passat factura amb els adolescents.
Va implicar un confinament a les llars de tothom. això és un impacte molt gros. I en persones més vulnerables, en persones més fràgils, amb tot el grup dels joves, amb un moment vital en el que precisament la relació amb iguals és importantíssim, més important inclús que les relacions amb els que tenen a casa, i que tot això es tallés, es limités d'una forma tan dràstica, o que està amenaçat. Els pares vivint situacions també de pèrdua de feina, pèrdua d'ingressos, de situació de molta més por, incertesa, angoixa... És a dir, és tota una situació que dispara el patiment i també dispara la limitació del contacte social, que és un element protector fonamental per tothom.
Clar, ara parlava el Marc Dangerfield del tema de la pandèmia, de la factura que ha passat en la salut mental dels joves, però clar, si pensem en les causes, realment són múltiples i diverses. Tenim, per exemple, m'ho pensem, no, la crisi climàtica. De fet, quin futur els espera, no, en aquesta crisi climàtica i aquestes conseqüències que ja té en el moment actual i que tindrà també de cara al futur, no? Per exemple, el tema dels sous baixos, la precarietat laboral, la dificultat d'accedir a un habitatge en condicions, també d'emancipar-se, per tant, i de formar una família. Després també veiem les crisis familiars i econòmiques de moltes famílies que s'ho passen malament. O, per exemple, els conflictes que vivim, no?, entre Rússia, Ucraïna, Israel, Palestina, aquest odi, aquesta violència, també. I, evidentment, també l'exemple d'una societat marcada pel consumisme, la indiferència i l'individualisme. I, de fet, la Carmen Benito, ara l'escoltarem, ella és directora del Secretariat Diocesà de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona, i ella també parla de la manca d'eines per afrontar les adversitats de la vida.
La juventud está muy poco preparada para la adversidad. Muy poco preparada para la adversidad. Años A, cuando, bueno, hace 40 años, la muerte o la enfermedad se tomaba como algo natural de la vida, y el enfrentamiento de todas las personas a esas situaciones difíciles lo hacía con, bueno, con sacrificio, con resiliencia, con esto, y ahora no.
Què en penses, Joan? Estàs d'acord amb el que comenta la Carmen Benito?
Absolutament.
Jo també hi estic d'acord. I, de fet, hi ha aquesta manca de resiliència, d'afrontar les situacions des de suspès un examen i és tot catastròfic, que de fet també l'adolescència tot
ja és una mica
es viu
això
molt a l'engròs.
Sí.
Però realment jo crec que les generacions...
Comencen a pesar més els drames.
Sí, però que les generacions actuals estem menys capacitades per afrontar.
Absolutament.
Ah, sí, sí. Llavors, davant d'aquesta situació, el mes de novembre passat, el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de la Tarraconense va organitzar la jornada de la tristor a l'esperança, amb un objectiu clar: donar les eines necessàries a les parròquies perquè puguin acompanyar i ajudar els joves que ho necessitin. D'aquesta manera, amb la col·laboració de professionals de la salut, s'espera que els joves trobin a les esglésies un espai on sentir-se acompanyats i puguin desconnectar d'un món virtual que els ha allunyat de les autèntiques relacions humanes.
A través de la pastoral de la salut de les parròquies, dirigides també a los grupos de juventud de las parròquies, y el secretariado de juventud del arzobispado, que además es un secretariado muy potente, aquí sí que se puede trabajar muchísimo el tema con los jóvenes, ¿eh?
Realment s'ha vist que és un problema molt greu, aquest malestar emocional de la salut mental dels joves. Les parròquies, cal dir que s'estan posant molt les piles en aquest sentit, ara ho comentava la Carmen Benito. Per exemple, hi ha moltes parròquies amb corals de joves, però també hem de tenir altres dinàmiques de grup. Clar. Per exemple, teatre, excursions, competicions de jocs de taula, qualsevol activitat que es pugui fer a la parròquia centrada en els joves, que els pot atreure, i a partir d'aquí es pot començar a treballar amb ells. I, de fet, tot i que encara no s'ha fet públic aquest projecte, Carmen Benito reconeix que des de l'Arquebisbat de Barcelona on s'està treballant per donar resposta al suïcidi dels adolescents, és a dir, una atenció amb aquesta problemàtica també del risc, no?, del tema del suïcidi de cara als joves. I per fer-ho es crearà un centre específic.
L'Obispo de Nova tiene un gran interés en que des de l'Obispo demos resposta al suicidio. Eso todavía no lo hemos organizado, ¿eh? Se tiene que hacer con psicólogos y psiquiatras, profesionales bien formados. De momento no lo hemos montado, pero lo montaremos. Ya estamos dando pasitos. Hemos pensado que sería en el seminario, al lado de familia.
És a dir, ens ho diu la Carmen Benito, s'està preparant preparant bé aquest servei específic d'atenció, de prevenció del risc del suïcidi de cara als joves.
Com de matèria importantíssima a casa nostra, eh?
Importantíssima, i a més que sabem, perquè n'hem parlat moltes vegades, de fet em sembla que van començar la temporada amb aquest espai parlant del tema de la Fundació Ajuda i Esperança i el telèfon també de prevenció del risc de suïcidi, doncs sabem la importància que és parlar i que algú t'escolti. Llavors, en aquest sentit, és molt important també aquesta actuació per part de l'Església, en aquest cas de l'Arquebisbat de Barcelona. De fet, també hi ha estudis que demostren que les xarxes socials, és igual l'ús que se'n faci, són perjudicials. En parlem molt també últimament. Les relacions virtuals, ho sabem, estan basades en la difusió o exhibició d'una cosa que sovint no correspon a la realitat de la vida. Això provoca que els joves s'ho mirin des de casa i es puguin sentir malament pensant que allò és la realitat. De fet, ens passa a tots. Veiem vides fantàstiques a l'Instagram o altres xarxes socials que tenen els altres, i és una manera de sentir-te tu malament, perquè sembla que si no respons amb aquell tipus de vida o no pots fer aquell viatge, no, la teva vida estigui, no serveixi per res, no, com qui diu. Per això és fonamental que els joves parlin entre ells, perquè per a molts la vida real transcorre a les xarxes socials. Cal que surtin de les pantalles, fer altres activitats més saludables, com l'esport, però sobretot, com dèiem, han de parlar amb ells, han de tenir relacions intenses socialment. Ens ho comenta el Marc Dangerfield.
El que ens fa humans són les relacions, i el que ens necessitem tots per viure són les relacions. I poder confiar en que hi haurà algú mínimament disponible per acompanyar-nos, sobretot en moments de patiment. I amb algú amb qui puguem confiar. La possibilitat de poder confiar en que la relació humana és un lloc segur a qui recórrer, on recórrer, per les situacions de malestar, és crucial. I això es dona en relacions reals. Les relacions virtuals, i més aquestes, que tenen a veure amb fraccions de segon, instants que un difon, mostra, no?, exposa per fer, diguem-ne, exhibició o per fardar d'alguna cosa que no es correspon amb la realitat de la seva vida, i la gent que s'ho mira des de casa sentint-se malament i pensant-se que allò és la realitat de vides fantàstiques que altres tenen i ells no, són maneres d'estar al món i de relacionar-se i d'experimentar la vida dels altres que poden acabar sent molt perjudicials. Mm.
Clar, si veiem nosaltres persones adultes a vegades la vida dels altres i tenim una certa enveja, imagina't els adolescents, que sempre s'han mirat i necessiten referents. De fet, la importància de cuidar les relacions i evitar que els adolescents s'aïllin va fer que l'any 2017, des de la Fundació Vidal i Barraquer, de la Universitat Ramon Llull, es posés en marxa un projecte de salut mental dedicat exclusivament a atendre joves que estan desconnectats de la societat i del sistema sanitari. I per fer-ho, l'entitat va crear un equip clínic d'intervenció a domicili, en el qual els professionals van a trobar els joves a casa seva amb l'objectiu d'establir-hi una relació de confiança. A partir d'aquesta relació s'inicia tot un treball terapèutic per ajudar-los a reprendre o construir un projecte de vida.
L'equip clínic d'intervenció a domicili, l'ECID, és un projecte que vam posar en marxa a finals del 17 des de la Fundació Vidal i Barraquer i gràcies al CatSalut, que el va aprovar com un projecte pilot per incloure d'entrada a Badalona, que és on portàvem uns quants feia temps treballant, prop de 10 anys. És un projecte assistencial de salut mental per atendre exclusivament a joves, a adolescents, que pateixen problemes de salut mental, que són derivats de serveis de salut mental ordinaris, al centre de salut mental de la xarxa primària, o en un hospital de dia, o han estat ingressats en unitat d'aguts, no? I que després no es vinculen als tractaments indicats.
Abans ho dèiem també, recordem que la Fundació Ajuda i Esperança té en marxa també el xat de suport emocional per a joves, que és un servei de missatgeria instantània en funcionament les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Un canal de comunicació confidencial i expert que ofereix ajuda i acompanyament a joves i adolescents en situacions de crisi emocional. És a dir, que hi ha recursos, estan sorgint recursos, i l'Església també en aquest sentit doncs vol col·laborar a pal·liar aquests efectes que està tenint aquest malestar emocional, especialment en els adolescents i els joves.
Més cosetes...
Podem destacar, per exemple, una entrevista molt, molt interessant que ha fet el nostre corresponsal a Tarragona, el Joan Boronat. És amb un capellà molt entranyable. Ell és mossèn Xavier Fort, és capellà de l'Hospital Joan 23 i ha estat nomenat fill predilecte de Tarragona. És una entrevista molt bonica on repassa una mica la seva trajectòria d'assistència espiritual en aquest hospital de Tarragona. Altres coses que tenim, per exemple, una entrevista a la doctora Assumpta Di Sante, ella és directora científica de l'Escola d'Arts i Oficis de la Fàbrica de Sant Pere, o, per exemple, també donem la notícia de que ha nascut l'Associació Canònica Procanonització d'Antoni Gaudí i que la seva beatificació cada vegada la tenim més a prop.
Tant, això.
Clar, diu. Ho veus
clar,
bé.
Perquè és
ho
el que toca. Oi? No?
Ho esperem amb moltes ganes.
Home, ens faria molta il·lusió.
Ens faria molta il·lusió donar la notícia.
Absolutament. I encara tenim més temes sobre...
Més temes a nivell cultural, per exemple. Hem visitat una nova exposició que hi ha al Museu Diocesà de Barcelona, In Excelsis, Llums del Gòtic a la Il·lustració.
Molt bé.
Sembla bé?
Sí, tant. A mi tot em sembla bé el que faci Catalunya Cristiana. Només hi ha una cosa que vull que sàpiguen els oients, que és com aconseguir aquest Catalunya Cristiana.
Doncs mira, Catalunya Cristiana es pot aconseguir de forma fàcil a les parròquies, per exemple, en algunes llibreries, la llibreria Claret. Es pot entrar a la pàgina web catalunyacristiana.cat, et pots fer subscriptor i rebre-ho a casa al Catalunya Cristiana, al setmanari, a l'Iquiosc, també.
Correcte.
La plataforma de publicacions periòdiques en català.
I si no, truqueu al 93-409-2770, demaneu per la sotsdirectora de Catalunya Cristiana, Carme Munté, i ella us atendrà perfectíssimament amb aquest somriure. No sé què em passa avui a la boca, que és divendres, deu ser.
Estàs pastós,
sí.
Tens la boca pastosa.
Això ho solucionarem aquesta nit, Carme.
Ai, aquesta nit. Què passa aquesta nit?
Farem bailoteos.
Ai, sí.
Va. Carme Munté, gràcies, vinga, que vagi molt bé.
Bona setmana.
Radio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Radio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res, vull gaudir amb la meva gent, recuperar el temps que la vida ens ha pres.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Érem Eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Tupinada.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
4 minuts que passen de 10:45 del matí. Oriol Vidal Barraquer, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Jo he obert el sobre.
Ja ho he vist.
Com
ja,
fa d'això?
Ja. Jo crec que deu fer 3 setmanes
no
ben bones, no? No hi havia govern encara. No. Sí, he fet campana molts dies, disculpeu.
No, home, no. El comentem, el comentem rapidíssimament, eh?
Va.
Sabeu que, per posar en context a l'oient, l'Oriol en fa, normalment d'una setmana per una altra quan pot, una previsió del que acabarà passant o del que creu ell que acabarà passant. La primera previsió que ens fèiem és... Tindrem nous ministres, un d'ells serà Urtasun.
Mira, la vaig encertar.
Patapam. Patapam, de plena. Et va sorprendre, però... Ja t'ho diré demà. Hereu, com a ministre?
Sí, em va sorprendre. No en negatiu, eh?
Jo crec que és el bombasso, eh?
Sí, jo crec que és el bombasso. Clar, és una persona que jo diria que segueix vinculada al PSC, però és un nom poc del PSC d'avui en dia, no? Uh-huh. Però sí, em va sorprendre.
Segon punt. Yolanda Díaz seguirà a treball i Calviño a economia, matitzaves provisionalment.
I efectivament, no? Ha sigut provisional. Diria que formalment encara és ministre fins al gener, no? Uh-huh. Perquè és quan assumirà la presidència del BEI. En aquell moment ja sabíem que era la candidata d'Espanya i que tenia bons números, i efectivament se n'anirà. Ara el tema és qui serà el nou ministre d'Economia o la nova ministra d'Economia.
Boníssim. Tens algun...
No, per tal com es va configurar el govern, semblava que Escrivà podia tenir números, no? Uh-huh. Perquè li havien donat un ministeri una mica raro, així, de transformació digital, i semblava que podia ser com estar a la banqueta, per entendre'ns, per quan passés o si passava això de la Calviño. Uh-huh. Però sembla que les últimes informacions diuen que no, que s'estan barallant nous noms, o sigui que no tinc...
L'última és la que més m'agrada, eh? Espanya no s'haurà trencat.
I aquí també l'hem encertat. I també l'hem encertat. Aquesta és fàcil.
Pleno el 15, eh?
Què?
Mira, ai,
necessito
meu.
3 setmanes de marge per encertar-les totes, però, eh?
Vols que fem una cosa?
Ai.
Això és
ai,
el doble onada, ai, eh?
Va.
En comptes d'un cop per setmana,
val?
Ho farem a principis de mes fins al següent.
Ah, va, d'acord.
Sí?
Molt bé, va.
Sí. Hi ha més espai,
sí,
hi ha més poden espai. Passar més
va,
cosetes.
Va.
Vinga, ho farem així.
Molt bé.
Comencem per les notícies.
Som-hi.
I comencem per aquest tema.
Cade la mela dal melo, la pera dal pero è costretta a cascare. Cade la pioggia dal cielo, cadono gli uomini in mare.
Ma què, aquesta cosa?
Ah, aquesta cosa. Eviva la Torre di Pisa. És una cançó dedicada a la Torre de Pisa.
Ja sé per on vas.
És fàcil, és que en sèrio, és que la meva selecció de cançons m'hauria de caure la cara de vergonya.
És una mica xascarrillo, això, eh?
M'hauria de caure la cara de vergonya, però bé, parlarem de Pisa, no? Haguéssim pogut posar el Children Leave the Kids Alone, però
sí,
hagués sigut l'altra opció
sí,
que tenia
sí, sí,
al cap,
sí.
Però mira, la cançoneta italiana sempre es mona. Per què? Doncs perquè, com sabeu, la setmana passada van sortir els resultats de l'informe Pisa. Evidentment, això ha posat a l'educació al centre del debat i ha generat preocupació, no? Perquè aquestes dades que han mostrat una caiguda a Catalunya, que de fet és, el que és significatiu és que aquesta caiguda és significativament superior que la caiguda de la resta de països.
Absolutament.
Del nostre entorn, no? Sembla ser que estem veient els efectes de la pandèmia uh-huh. en els resultats de Pisa, no? Efectes retardats, però a Catalunya la cosa ha caigut...
És una altra idea, de quina manera.
Exactament. Totes les tintes s'han carregat, evidentment, sobre la Conselleria d'Educació, que la porta una consellera que fa relativament poc que està en el càrrec, no?
Sí.
Tot i que porta molts anys vinculada al Consell Escolar de Catalunya, per tant, alguna responsabilitat, potser no política i tan directa amb el departament havia tingut, però és veritat que a mi sempre em genera un punt de... No és pena, però és empatia, no?, amb aquests uh-huh. ministres que, o consellers que agafen una responsabilitat nova i els hi comencen a saltar problemes just quan comencen. Això està generant un debat en què s'està qüestionant doncs, la metodologia per projectes, la falta de recursos, no? És a dir, la sensació una mica és que això pot acabar generant com un canvi de cicle en l'educació, o que es demana un canvi de cicle en l'educació, uh-huh. en el sentit de menys innovació pedagògica, no?, i més recursos de facto. Els sindicats, evidentment, la seva posició és reclamar més recursos. He de dir que a mi... És a dir, que una anàlisi freda de la situació, jo crec que amb educació, però amb qualsevol tema, la responsabilitat del professional també hi és. Per tant, és a dir, els professionals d'educació també són corresponsables d'aquest resultat, i això ho hem de poder dir. No treballen en les millors condicions, ho sabem, falten recursos, les ràtios són les que són, però també hi ha una part de responsabilitat.
Alguna cosa no funciona, clar.
Exactament. I jo, últimament, que tinc, com tots, perquè n'hi ha bastants, tinc bastants amics mestres i professors, els hi faig una reflexió arrel de tota la nova onada d'oposicions i estabilització de places que s'ha fet, i és que un dels temes que jo crec que és diferencial amb l'educació és que tot el sistema d'assignació de places està pensat per servir als professors, al gremi de professors, i no té en compte les necessitats dels centres, no? Perquè al final, com que les places són pràcticament propietat del professor que realment ha arribat a ser funcionari, que no són, és a dir, que són molts, però hi ha molts que estan en molt precari, també. Això que va generant unes plantilles als centres poc estables i dificulta una mica més, no, els projectes educatius del centre.
Volia fer dues preguntes al respecte de tot plegat. La primera, jo ja sé que després s'han explicat i ha quedat amb aigües de borrall, que diu aquella, però Oriol, què et van semblar les primeres explicacions de per què l'informe PISA havia donat aquestes notes nefastes de la secretària del departament, que va dir allò de que és que estaven inflades les dades dels alumnes migrants?
Poc pròpia d'un govern d'Esquerra Republicana, d'entrada. Van haver de rectificar, perquè ells el que estaven intentant fer, de fet, era una queixa metodològica, no? És dir, escolti'm, en la mostra que s'ha utilitzat a Catalunya hi ha una sobrerepresentació de centres amb molta immigració, no? És això exactament el que està dient. Després ho van haver de rectificar, sí, perquè sí, van parlar amb la gent de l'OCDE i els va dir no, hem fet un mostreig equiparable a tots els països. Per tant, poc pròpia d'un governant d'esquerres, no?, per entendre'ns. Ara, que és evident que un dels reptes que té l'educació és com incorpora i com integra a persones nouvingudes, no? Aquesta setmana hem sentit testimonis de diversos centres dient que els arriben cada setmana 3, 4 alumnes nous. Clar, això té un impacte, clarament, no? L'impacte no és per la raça ni per la cultura d'aquesta persona, sinó pel fet que aquesta raça i aquesta cultura és diferent i que, per tant, hi ha un xoc cultural i que, a més a més, hi ha poca estabilitat en el que són els alumnes, no? Per tant, això també genera un problema. Ara, sonava excusa, no? Sonava excusa. Escolti'm, ja sabem que és multifactorial, no pretenguin donar una resposta senzilla a un problema complex, més quan aquesta resposta senzilla el que fa és descarregar-los a vostès de responsabilitat, no?
I deia, tenia dues preguntes, perquè la segona, avui començava el programa parlant d'això, que cada vegada que encetem el debat de l'educació al nostre país, jo crec que veiem més clarament que quan encetem el debat d'educació no estem parlant només d'educació, estem parlant de recursos, que és el que parlaves ara, de migració, que és el que parlàvem ara, però també estem parlant d'altres qüestions, com, per exemple, la consellera ahir enviava una carta a les famílies on demanava, sisplau, que s'impliquessin en aquest suport cap a les criatures i cap a la seva educació, vigilant les noves tecnologies, ajudant-los a llegir, etcètera. Però jo pensava, sí, però és que fa anys que reclamem també una altra cosa, laboralment parlant, que es diu conciliació familiar, i això no arriba. I una ha d'anar acompanyada de l'altra, si no...
No, està clar. És a dir,
el debat educatiu ha de ser molt més ampli que el que es fa a classe.
Molt més. És a dir, jo crec que l'educació és la política pública més transversal. És a dir, és una política econòmica, és una política sanitària, és una política social. És a dir, és una política que afecta a tots els àmbits de la cosa pública. Per tant, jo crec que és la política pública més important de totes. Llavors, com que és tan transversal, té tants efectes i està afectada per tants factors, és profundament complexa, no? Per tant, com bé dius tu, no podem parlar... Durant la pandèmia això hi va haver un moment, no?, en què semblava que es criticava que es tingués l'escola com un lloc on els infants poden estar mentre els pares treballen. No és la funció principal de l'escola, però també és una funció de l'escola, no? Llavors, s'ha de tenir tot en compte. És una feina complicadíssima, la de conseller d'Economia, per això, perquè la interlocució és molt gran, perquè, evidentment, les famílies tenen una responsabilitat i les famílies no estan governades pel departament. Tot i així, jo també crec que hem de recordar que les persones en edat escolar, per no dir nens i adolescents, diguéssim, estan moltes hores a l'escola. Moltes. Per tant, és cert que el que passa a casa és molt, molt important, però l'escola té pes i els mestres i els professors tenen poder sobre el que passa amb els estudiants. Per tant, vaja, jo insisteixo, és dir, la responsabilitat és compartida, sí, però tinc la sensació que hi ha una certa tendència, tant per part del departament com per part fins i tot dels sindicats, d'expulsar-se una mica la responsabilitat de sobre. No? I crec que això no és bo.
Anem a la segona de la setmana?
Som-hi.
Delincuente del corazón, yo te denuncio con esta canción. Y si no quieres mi acusación, solo entrégame mi corazón.
I precisament d'això vam parlar ahir amb el conseller Joan Ignasi i Helena en aquest estudi primera hora del matí, Oriol.
Uh-huh. Ahir...
Hi ha un merder.
Hi ha un merder important, però jo crec que bàsicament diria que l'ombra de l'alcaldessa de Ripoll ha arribat al Maresme. No? Crec que...
Jo, és que... Perdona, Oriol.
Sí.
Jo tinc aquesta sensació que dius, però exactament, uh-huh. exactament... Però és que ahir escoltava amb unes declaracions l'alcalde de Calella i deia, oh, però no es pot juntar això que estic dient jo, que és això d'expulsar la gent que té delictes reiterats i és migrant, i, és, uh-huh. i expulsar-los del país, deia, això no ho podem juntar o no ho hauria... No ho hauríem de mesclar amb polítiques de l'extrema dreta. Hosti, però és que... Però és que van una mica a la mà, eh, senyor alcalde?
Hosti, clar, jo... el tema és... Jo
compte.
Estic convençut, diguéssim... Aquestes persones són alcaldes, i els alcaldes probablement és el perfil polític menys afectat per allò que és políticament correcte.
Com deia que el conseller Helena ahir en aquest estudi deia, jo estic convençut que el que van fer els alcaldes de Junts l'altre uh-huh. dia al Maresme va ser perquè els va agafar en calent. Això ho deia ahir Joan Ignasi Helena en aquest estudi.
I potser té raó, però jo crec que Junts, especialment Junts, té un problema amb Aliança Catalana. És a dir, és un competidor electoral fort i no ens n'adonem perquè no ens n'adonem, si escoltem els mitjans, si estem només al tanto de les declaracions polítiques, no ens n'adonem. Però hi ha un discurs que corre en la societat en què el lligam entre immigració i delinqüència és molt evident. Molta gent té molt clar que aquestes dues realitats estan íntimament connectades.
Això no vol dir que no hem de parlar de migració, eh? Se n'ha de parlar.
Exacte, exacte. Llavors, aquesta íntima relació, però és cert que una mica la reacció dels poders públics és... per evitar, precisament, assenyalar les persones migrades, que són persones que, en la majoria dels casos, tenen una situació vital molt difícil i, per tant, per no carregar-los més tintes a sobres, costa obrir aquest tema. I està costant molt que els partits polítics siguin capaços de donar resposta a una preocupació ciutadana sense fer declaracions que puguin ser titllades de racistes, no? Costa moltíssim. Junts, aquests alcaldes de Junts, no han trobat l'equilibri, perquè tal i com ho han plantejat, no? Fent aquest lligam entre immigració i delinqüència, i alhora demanant les expulsions de les persones migrades pel fet d'haver delinquit, no? Que això genera una desigualtat de base, perquè tu no pots demanar l'expulsió d'un delinqüent nacional, no? Uh-huh. D'un delinqüent amb la nacionalitat, però en canvi sí que pots demanar-la d'un delinqüent que sigui immigrant. Això és una posició que ha de generar un debat ètic, diguéssim, perquè estem parlant de persones. La nacionalitat és important, però estem parlant de persones i de drets humans, i per tant, Junts no ha trobat l'equilibri, però jo estic íntimament convençut que Junts està intentant fer dues coses. D'una banda, intentar resoldre una preocupació que deuen detectar en els seus municipis amb aquest tema, i de l'altra, intentar evitar que Aliança per Catalana sigui qui reculli aquesta preocupació.
I un altre tema seriós que hem d'abordar aquesta setmana és aquest. But heaven is so strange. She said you were here, oh, you played the part, but you ruined her in a year. Don't act like it was hard. Aquesta vaga anti-abusos, eh?
Exactament. Una vaga anti-abusos. Estem vivint, diguéssim, el nostre propi Me Too, no? Mm-hmm. D'alguna manera, això va començar amb molta força a Hollywood, amb l'afartament per part de moltes dones del món de l'espectacle que, portant molts anys patint abusos i silenciant-los, i aquí estem veient com això es va aplicant en diferents sectors. Un dels sectors on s'està aplicant amb més força és el de la docència, no? Mm-hmm. Tant l'obligatòria com la universitària, i ara hi ha hagut aquesta vaga. I aquests dies sobre això he fet algunes reflexions, i parlant tu també amb amics i amb companys, no? I és fins a quin punt té riscos el model amb el que estem donant resposta a aquesta xacra que són els abusos silenciats, no? I com tot, com en tota resposta política a una realitat, doncs com es configura la resposta té riscos, no? La situació anterior tenia un risc, que de fet no era un risc, que era una realitat, no? I és que quan l'abús s'havia d'amagar perquè a la dona, a la víctima, no se la creia, no? Aquí el que estàvem agafant és una persona que era víctima i l'estàvem revictimitzant, no? Perquè és a dir, jo no només he patit abusos, sinó que, a més, pateixo de la mort social, per entendre'ns, no? I del descrèdit per part del meu entorn proper i no tan proper, perquè m'he atrevit a denunciar els abusos. I això és profundament injust. És a dir, això no pot passar. Ara, la situació actual té un altre risc, diguéssim, perquè quan la premissa amb la que treballem i amb la que donem resposta a això és que no es pot qüestionar l'existència de l'abús quan hi ha una denúncia, no? Aquí podem fer, potencialment, generar víctimes que no ho eren, no? Per tant, una persona que no era víctima, que és l'acusat o acusada d'aquest abús, falsament, no? Si efectivament decidim que davant d'aquesta acusació hem de produir la mort social d'aquesta persona, per entendre'ns, el risc és generar una nova víctima.
Deixes posar-te un cas que jo no el conec del tot, ni vull opinar del tot, però tots sabem què és el que ha passat i és molt clar el que ha passat. Eduard Pujol.
Sí.
Eduard Pujol, a dia d'avui, hi ha una sentència que diu que aquest senyor és innocent.
Ah.
I encara hi ha molta gent que està dient, bueno, allò de quan el río lleva agua suena. No, jo què sé.
És que és molt difícil.
I una sentència està dient que no va tenir res a veure aquest senyor.
És a dir, per viure... Jo crec que això ho he dit moltes vegades, aquí. Viure en democràcia i ser un ciutadà connectat i amb responsabilitat no és fàcil. Ningú ha dit que hagi de ser fàcil. És a dir, tenim una responsabilitat com a ciutadans d'informar-nos, d'entendre les realitats, etc. I en aquests casos que són que parlen de delictes i que tenen realitats molt complexes, necessitem necessàriament externalitzar d'alguna manera l'exercici d'investigació i hem de fer un acte en algun moment de confiança o de fe en algun sistema. El problema és que ara estem en un moment de tal descrèdit de la justícia de tota la vida, que efectivament tenia molts problemes quan abordava aquests casos, no? Que fins i tot una sentència ferma ens costa de creure-la. És veritat que en el cas de l'Eduard Pujol se l'ha pogut reparar, no? És diputat al Congrés dels Diputats, per tant, la seva mort social no s'ha produït, o com a mínim ha ressuscitat social i políticament Eduard Pujol. Per tant, jo crec que és un cas en el que, d'alguna manera, hem trobat l'equilibri, no? Hem trobat l'equilibri, i va haver-hi un moment en què la mera sospita li va generar un perjudici, perquè és evident que ell ha estat perjudicat durant un temps per culpa d'una sentència o d'una denúncia que aparentment, o fermament, diguéssim, és falsa, no? Però se l'ha pogut reparar i, per tant, no ha tingut impactes. Però, clar, això li passa a l'Eduard Pujol, que és una persona doncs, amb un cert privilegi, amb un cert poder, però pot passar amb persones que no en tinguin tant, no? I, per tant, bé, hi ha un risc i jo crec que encara no estem al punt d'equilibri. En el punt d'equilibri en què el que passi sigui just sempre.
És molt difícil parlar d'això, eh?
És molt difícil.
És un tema molt complicat, és un tema difícil. Molt complex i molt delicat i jo crec que el debat s'hauria de... Obriré ja, el meló. El debat s'hauria de potenciar precisament els mitjans de comunicació i jo crec que encara no es dona.
No.
Perquè no ens atrevim. És així, eh? Jo m'hi poso al davant, eh? No ens atrevim.
És que és molt complicat perquè tenim... És a dir, tant aquest com l'anterior que parlàvem...
Sí, tots dos.
És a dir, tenim molta por de que se'ns tilli de ser malvats, no? I ser malvats amb el racisme i ser malvats amb la connivència amb els abusos sexuals és realment terrible. Jo no em vull sentir dir això, no? I això genera una certa por i una certa prevenció dels mitjans d'abordar uns debats que, efectivament, com tu dius, són molt complicats.
Vinga, va, que ens queden dos temes i jo crec que ja arribem. Va.
Què bo que és aquest himne, eh?
Oh!
No em canso mai d'escoltar-lo.
És espectacular. És pell de gallina assegurada. Semblava que en algun moment havien de fer una versió en català d'aquest himne. De fet, existeix, eh? Diguéssim.
Sí?
Jo diria que sí.
Bona.
L'hagués pogut buscar i posar-la, clar. Bé, és igual.
Un altre dia.
Per què? Doncs perquè la notícia aquesta setmana, més o menys, eh? Però la notícia ha sigut que el pagament per avançat que havia demanat Carles Puigdemont i tots junts amb el tema de l'oficialitat del català a Europa no ha acabat de funcionar. No ha acabat de funcionar. És cert que el que sí que va aconseguir Junts en aquesta negociació va ser assegurar que abans de la votació de la mesa del Congrés el govern espanyol fes la petició formal a la Unió Europea per considerar l'oficialitat del català i la resta de llengües cooficials de l'Estat. I això es va aconseguir, però Espanya no ha sigut capaç de convèncer els seus socis abans de perdre la presidència rotatòria del Consell. Mm. La veritat és que aquesta notícia va saltar aquesta setmana amb un excés, no? És a dir, hem perdut l'oportunitat de que el català sigui oficial a Europa. No és cert, el debat segueix sobre la taula, sí. Però és veritat que ara qui el planteja haurà de ser Bèlgica, no? Que haurà de mantenir el punt a l'ordre del dia perquè Espanya ja no tindrà la presidència rotatòria del
Consell. Això li ha demanat, Bèlgica, que sisplau no s'acabi aquest debat, eh?
I Bèlgica, en principi, ho ha entomat, no? Sort que és Bèlgica, no? Perquè és un país multilingüe i, per tant, pot tenir una certa sensibilitat sobre això, però és cert que hi ha una certa pèrdua de poder negociació. Uh-huh. Ja ho veurem si acaba passant. Jo crec que el que és més interessant d'això des de la perspectiva de política catalana és que Junts està començant a haver d'explicar en els seus votants i als seus simpatitzants que la política i les negociacions són una cosa complexa.
On guanyes i perds.
Exacte, on guanyes, perds, on a vegades has de fer actes de confiança amb un soci amb el qui és molt difícil refiar-te'n, però la política i la negociació també és això, i aquesta és una posició difícil que els partits tenen, jo crec, la responsabilitat de mantenir per evitar les derives populistes que estem veient.
Val. Aquí sí que et vull fer una pregunta complicada i jo crec que acabarem amb aquest tema, perquè a l'hora que passava tot això, passava una altra cosa a Navarra, que és que s'ha desplaçat de l'Ajuntament de Navarra, Unión del Pueblo Navarro, i el Partit Socialista ha votat a favor de ficar-hi al capdavant EH Bildu. Aquestes cosetes són les que anirem veient d'ara en endavant dels pactes que no sabíem, als quals ha arribat Pedro Sánchez per ser president del govern, i se'n vol salvar d'aquelles més salvables, com per exemple el català Europa? T'ho he complicat, ara, això.
És interessant, però és cert que havíem d'estar al tanto, no?, d'aquells pactes soterrats que podien anar apareixent. I serà molt difícil afirmar amb rotunditat si efectivament aquest canvi a Navarra o el que pugui passar a l'Ajuntament de Barcelona, que també estem allò, ojo a visor, dient en castellà, no?, a veure què pot arribar a passar, si això efectivament forma part d'un pacte ocult o és simplement que la situació de germanament entre els partits genera més simpaties.
Oriol Vidal, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem les properes setmanes, que vagi molt bé.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. aquest diumenge a la Marató de 3CAT.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.